Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copia, en el dia en què la gent es pregunta a qui vols i a qui no vols com a rival en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pregunta que nosaltres també fem a través de les xarxes socials del programa. Després repassem algunes respostes. Bona tarda, Vallori. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Tenim el Marc Pairés al control de so, a l'Anaïs Martí a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God,
that's the funky shit! Top 5. Joan Nani Roma presenta la seva aposta pel Dakar, que arrenca el 3 de gener. Serà el 20è Dakar del pilot de Folgueroles.
Top 4.
Una denúncia de Joan Fal, president de la Catalana de Bàsquet, ha provocat una investigació al president de l'Espanyola, José Luis Sáez, per presumptament l'ús indegut de fons federatius.
Top 3.
A l'Espanyol, atenció, contundent el porter, Pau López, diu: si l'afició xiula l'equip és perquè no juguem bé i els hem de donar més.
Top 2.
El Barça ja sap els rivals al sorteig de vuitens de la Champions. Arsenal, preneu nota, Dinamo de Kiev, Ganda Bèlgica, PSG, PSB, Benfica i Juventus. El sorteig dilluns 12... dilluns de la setmana vinent, 12 al migdia, a Nió.
Top 1.
I Messi, atenció, ha estat el gran absent a l'entrenament del Barcelona amb permís de l'entrenador per motius personals segons el club. Neymar, a tot això, ha passat proves mèdiques que confirmen aquest trencament fibrilar a la cama esquerra.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem Joan Nani Roma parlant a Esports Cope, també a David Rando, és el responsable de la penya juvenil de l'Espanyol. I de seguida parlem de la Champions i bàsicament dels possibles rivals del Barça amb un dels especialistes en futbol internacional de Copa, el Marcos López.
El debat a Esports Copa.
Avui protagonitzen el temps d'opinió Bracafé del programa el José Antonio Luque, periodista de Mediaset, i el Ferran Correas, company de l'Esportiu.
La pregunta a Esports Copa.
Això que dèiem a les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter, preguntem, és fàcil, la pregunta d'avui, juguem una mica a qui voleu i a qui no voleu pel sorteig de la Champions pel Barça. I jo crec també que la situació és ben clara, Vallori. A qui no vol el poble, al PSG, a la Juve i a l'Arsenal, als grans cocos, alguns d'ells, d'aquest sorteig de dilluns. I majoritàriament vosaltres que ens escolteu i interactueu també a les xarxes socials, voleu, com a rival del Barça als vuitens, el Ganda Bèlgica. Escolta, però si no tenim alternatives, el PSV Eindhoven de Philippe Cocu i si no, el Dinamo de Kiev. Bé, més respostes que continuem recollint a través del Facebook, el nostre mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, i si no, entreu a Twitter i ens busqueu, que som Esportscope. Per què? Doncs perquè sempre ens interessen molt les teves, les vostres opinions. Però és que, a més, estem sortejant, Vallori, sorteig que farem demà divendres, una entrada doble pel proper partit del Barça. Abans d'anar a disputar el Mundial, el Barça juga dissabte a 4 de la tarda, Camp Nou, Barça Deportivo. Vols anar? Opina aquí, a Esports Copé.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts a les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Copé.
En España todavía hay niños sin zapatos.
Niños que tienen hambre y frío.
Y no debemos permitirlo.
Para combatir la pobreza infantil
debemos sumar compromisos y ser optimistas.
Soy Manu Carreño.
Y yo Manolo Lama.
Y vamos a combatir la pobreza infantil. Entra en loscomprometidos.com
o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo.
12 meses.
Mediaset España.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Soy Belén Esteban. Entra a loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses Mediaset España.
Gràcies a que el Barça va arribar a l'última jornada ja classificat com a primer de grup als vuitens de final de la Champions, Luis Enrique va poder utilitzar el partit de Leverkusen per airejar la plantilla. Va poder donar descans a gent carregada de minuts, va poder rodar a Leo Messi i va poder donar oportunitats a no habituals i a la gent del filial. I aquí cadascú es retrata. Ter Stegen és un porteràs, Adriano s'ha deixat anar, a Alba l'incomodava el partit, Rakitic és un professional com la copa d'un pi, Vermaelen continua lluny del nivell previ a l'última lesió, Bartra hi posa actitud però es mostra irregular, Samper va a més, Captum està molt verd i deixo pel final a Munir i a Sandro. El partit d'ahir és la millor resposta a la pregunta de per què Luis Enrique no va fer canvis a Mestalla i reclama un davanter al mercat d'hivern.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope.
Çalhanoğlu, dispuesto a lanzar también. Wendell puede ver peligro. Va a tirar el turco. Tiro. Maradona a media altura. De Ter Stegen en el palo largo. Dice para Leo.
Si se recupera Silvia Vermaelen.
Se ha llevado un crochet de derechas de Chicharito Hernández y ha quedado tendido el belga en el césped. Han entrado las asistencias para atenderle.
De Campbell ha tocado el defensor, el tiro ahora de Chicharito en el centro. Va a llegar solo. ¡Fuera! El tiro de Çalhanoğlu, el turco, fuera. Minuto 34, 24 segundos. Rakitic que la deja para Sandro. Sandro, el canario se mete.
Avanzando por la parte derecha se va a producir un cambio en el equipo alemán. Mientras tanto, desde el lateral, centrando, gol, 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 no. Parecía que entraba. Ha detenido en el primer palo Ter Stegen. Final. Empate a uno en el marcador. Bayer Leverkusen 1, Barça 1, Silvia.
Ahí se va Ter Stegen abandonando la portería.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del Bayer Leverkusen 1, Barça 1, amb què es tanca la fase de grups de la Lliga de Campions, que el Barça rubrica sense perdre. El Barça i el Real Madrid són els dos únics equips a Europa que no han perdut en aquesta primera fase. El grup es tanca amb el Barça primer, amb 14 punts, segon la Roma, amb 6 punts, tercer el Bayer Leverkusen, també amb 6, l'equip alemany se'n va a jugar a l'Europa League, i quart i cué, el Bate Borisov, eliminat de tot, amb només 5 punts. La Lliga de Campions tornarà amb els vuitens de final a finals de febrer. De seguida repassem quins són els possibles rivals del Barça per aquests vuitens de final i els analitzem. Però abans, notícies a Can Barça. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Et pregunto per dos noms propis, Neymar i Messi. Primer, Neymar, que ha passat més proves aquest matí aquí a Barcelona.
Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat aquesta ruptura fibrilar, que és de grau 2. A l'adductor esquerre, el seu entorn ens diu que evoluciona segons el previst d'aquesta lleu lesió. La previsió és uns 10 dies de baixa. Neymar ja està descartat per les semifinals del Mundial de Clubs dijous que ve, i és dubte, però intentarà arribar a la final de diumenge si es classifiquen. Ho confirma el seu pare ahir en una entrevista a ESPN.
No deixa de ser una lesió.
És una lesió com una altra, qualsevol. Una lesió de grau 2. Estarà de baixa una setmana com a mínim. El Barça està treballant perquè se'n recuperi el més ràpid possible. Però jo crec que no podrà jugar el primer partit del Mundial. Però intentarà jugar a la final de Japó.
Do Mundial, mas na última partida, final, Neymar já vai ter condições.
A Neymar, evidentment, li faria molta il·lusió disputar aquesta final i aconseguir un títol que no té després de perdre l'ara fa 4 anys contra el Barça de Guardiola. Viatjarà diumenge a Japó amb l'equip i allà seguirà la recuperació amb l'objectiu de jugar diumenge dia 20. Arriba just, però tot serà en funció de la seva evolució. Luis Enrique.
Es una noticia desagradable para todos. Vamos a ver su evolución, vamos a ver lo que dicen los médicos cuando lleguemos a Barcelona y le puedan diagnosticar y revisar bien. Y en principio el único objetivo que tenemos con Neymar es como con todos los lesionados, que se recuperen bien. Antes o después lo dictará su propia evolución y lo que digan los médicos.
Sobre el futur de Neymar, el seu pare va deixar clar que no anirà al Madrid ni per tots els diners del món.
Jo,
com a representant, podria portar Neymar del Barça al Madrid? Jo no puc. Per més importància que li donin, per més diners que li puguin oferir, jo no puc fer això. Per què? Perquè Neymar està fent història al Barça. Jo no puc vendre el seu futur, la seva història. Està creant la història del Barça. Ha guanyat el triplet, està feliç. Llavors, per què he de fer que el meu fill corri un risc? Neymar persegueix objectius de felicitat, no objectius econòmics.
Objectius de felicitat, mas no és objectiu financer.
Queda clar que Neymar és molt feliç al Barça i que aviat s'intensificaran les negociacions entre les dues parts, com ens va dir aquí Robert Fernández, per renovar el contracte al brasiler, que ara és fins al 2018.
Que estem en procés de renovació, sí. Què fa el Barça? No esperarà un o dos anys per intentar renovar un jugador que sap que té potencial. Però ara no podem tancar res. Aquí funciona diferent del Brasil. És clar que el Barça està atent sobre això perquè no hi hagi cap sorpresa en un període de fitxatges. Però la voluntat de Neymar és quedar-se al Barça. Té encara 3 anys de contracte. Neymar no vol marxar del Barça. Ell va somiar amb jugar un dia al Barça.
A vontade do Neymar é de ficar no Barcelona. A gente tem 3 anos de contrato.
Tranquil·litat, doncs, escoltant el pare de Neymar, perquè el jugador vol seguir al Barça i no vol ni sentir parlar del Real Madrid.
Això sobre Neymar, i et pregunto també per Leo Messi, que hi va jugar tot el partit a Leverkusen, va fer un molt bon gol, però l'hem vist a l'entrenament previ al partit i també en algun moment del partit d'ahir tocar-se amb la mà la part posterior de la cuixa esquerra. Com està?
Es van encendre totes les alarmes després de veure aquestes imatges a Messi tocant-se, com deies, la part posterior esquerra durant el partit d'ahir, que finalment doncs va completar. Des d'aquí us podem tranquil·litzar perquè, segons va explicar el partit de les 12, només és una petita sobrecàrrega producte de la inactivitat després de 2 mesos sense competir i estarà a disposició de Luis Enrique per rebre dissabte el Depor. Avui ha estat el gran absent de l'entrenament per motius personals i perquè tenia permís de l'entrenador. Demà s'espera doncs que s'exerciti amb els seus companys amb normalitat en aquest entrenament de les 11. Després escoltarem a Luis Enrique en roda de premsa.
Gràcies, Helena.
Adéu.
S'ha tancat la fase de grups de la Lliga de Campions, per tant ja coneixem els possibles rivals del Barça a la ronda de vuitens de final, Albert, que no començarà a disputar-se fins al mes de febrer.
Ara t'explico coses, abans tinc un dubte, Ballori. Aquesta sintonia ja no la tornes a posar fins al febrer?
Segurament no.
Segurament no, que serà quan arribin aquests vuitens de final. Un Barça, per cert, que coneixerà des del Japó el rival a la propera ronda de la màxima competició continental. Recordem que el Barça se'n va el diumenge a Japó per disputar el Mundial i el sorteig dels vuitens és dilluns a les 12 a Nió i podreu seguir-lo en directe, òbviament, a la vostra emissora COPE. I 7 són els possibles rivals del Barça, ho dèiem en titulars, el recordem, el PSG, el PSV de Philip Cocu, el Benfica i la Juve, aquests ja els coneixíem ahir, i s'han afegit, s'han sumat l'Arsenal, el teu Arsenal, Ballori, bona victòria a camp de l'Olympiacos, el Dinamo de Kiev i el Gant de Bèlgica, que sembla clarament la ventafocs d'aquest sorteig a vuitens de final. Són els segons de tots els grups, excepte la Roma, que per haver estat el grup del Barça a la Lligueta, no es pot enfrontar als vuitens al conjunt blaugranà. Detalls un cop acabada la fase de grups. Més detalls, per exemple, que Mourinho li guanya la batalla a Casillas. Mou elimina Iker amb el 2-0, canvia el Porto a l'Europa League i, atenció, si no ho heu escoltat, a l'ocurrència de Mou pensant en Iker.
Con Casillas no hay historia. Ya lo damos antes del partido, yo he hecho mi trabajo, él ha hecho el suyo, y bien, me parece que bien, y ya está. A lo mejor... Ha sido una oportunidad para Iker de ganar la única copa que nunca ha ganado, que es la Europa League, porque nunca la ha jugado. A lo mejor viene por bien y si Porto ganar la Europa League, yo ficaré muy contento.
No entenc les cares a l'estudi. No obrirem debat, però és cert. Li falta alguna competició a Casillas? Sí, l'Europa League. Tindrà l'oportunitat de guanyar-la amb el Porto. Per cert, el València, que no depenia de si mateix, i a més va perdre amb el Lió, continua en competició, però l'Europa League, dels 5 espanyols que van començar l'aventura a la Champions, segueixen 3, Barça, Madrid i Atlético, i el Sevilla, això sí, el València, jugaran la segona competició europea en importància. Recordem, vuitens de final de la Champions, que ens jugaran a partir del febrer, a partir del 16 i 17, o 23 i 24 a l'anada.
Molt bé, arribem a 3:45 de la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra, i ara el que fem és analitzar els possibles rivals del Barça, els vuitens de final, i ho fem amb un dels experts en futbol internacional de la Cope, el Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, què tal? Muy buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, el Barça va ser, toque quien le toque, va ser favorito, porque es el actual campeón, y está bien. Hay que tener en cuenta que ahora los equipos están de una manera, y en el mes de febrero, cuando lleguen los octavos de final, seguramente estarán de otra, pero ahí los equipos a evitar en principio están claros, que son PSG y Juve, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Te diría que dividiendo los rivales en bloques, un primer nivel, París-Saint-Germain, me parece que sería una eliminatoria increíble, podría ser la continuación de los duelos de la temporada pasada en fase de grupos y en eliminatorias, en partidos que fueron francamente buenos y donde el París-Saint-Germain llegó con muchas bajas al duelo definitivo. Después, en un segundo nivel, yo situaría a la Juve y al Arsenal. Un tercer escalón para el Benfica y por último metería a Dinamo de Kiev, PSV y Gent o Gante como rivales más fáciles para un Barça que sin duda será el favorito, juegue contra quien juegue, porque es el actual campeón y porque Messi, Neymar y Suárez de momento no tienen antídoto.
Al PSG por lo de la temporada pasada, y a la Juve también, porque el Barça jugó la final contra ellos, los conocemos bien, pero al Arsenal lo pones en el escalón con la Juve.
Sí, porque bueno, yo creo que es un se clasificó sobre la bocina, es un equipo que generalmente suele tener muchas lesiones, que las ausencias siempre marcan esos duelos, que a partir de febrero es un equipo que su rendimiento va a menos y que los métodos o la metodología de entrenamiento de Wenger siempre está en entredicho. Creo que el fichaje de Peter Cech en la portería es muy bueno, le da un punto más ganador al Arsenal sobre el año pasado. Özil está francamente bien y veremos lo que puede dar Alexis, Walcott o Giroud, por ejemplo. También Ramsey y Wilshere es un equipo que tiene jugadores o profundidad de plantilla, que tiene muchas alternativas, pero siempre tiene muchas lesiones y que no suele tener suerte cuando llegan los partidos grandes. No me atrevo a situar al Arsenal al nivel del Paris Saint-Germain, porque creo que hay diferencias entre ambos, mismamente porque el Arsenal, cuando compitió contra el Bayern, a pesar de ganar al Bayern en el Emirates, demostró que estaba muy lejos de los alemanes en esta fase de grupos.
En una zona intermedia colocas al Benfica.
Sí, porque bueno, es un equipo que tiene juego de posesión, que tiene futbolistas de buen pie, que suele jugar abierto y dándole amplitud al juego. Para el estilo del Barça le vendría francamente bien. Además, el Benfica no está al nivel del año pasado, yo creo que echan de menos a Jorge Jesús, el entrenador, ahora mismo terceros en su liga, si no recuerdo mal, por detrás de Sporting de Lisboa, Porto, y ellos son terceros, y un equipo que Nico Gaitán está muy bien, mejor jugador del Benfica, y que después tiene jugadores jóvenes que llaman la atención y me parecen buenos futbolistas, Talisca, Renato Sánchez o Gonzalo Guedes, son jóvenes valores que hay que tener en cuenta en un equipo que por su estilo y sus características le vendría bien al Barça.
Nos detenemos uno por uno en los tres últimos, que controlamos menos. El Dinamo de Kiev, conocemos a Yarmolenko, que a mí es un jugador que me encanta y el Barça lo sigue. Y ahí tienes además la incomodidad del viaje largo y todo eso, ¿no?
Sí, al que más conocemos es el entrenador, a Rebrov, ¿no? La pareja de Shevchenko, sí. en aquel Dinamo de Kiev competitivo. El Dinamo de Kiev lo ha hecho bien en la fase de grupos. Ha sido capaz de sacarle 4 puntos de 6 al Porto, no ha sido nada fácil para el Chelsea doblegarlos, creo que tienen mucho mérito, se basan en el 4-3-3, tienen una buena organización, tiene jugadores, como decías, Yarmolenko, pero yo también te citaría a Derlis González, que lo hizo francamente bien en Basilea años atrás, a Junior Moraes, el punta, o a Teodorsi, que el sustituto ahí en la punta, pero el Dinamo de Kiev no compite en Liga hasta marzo. Puede ser, o de hecho va a ser así, que en la primera, en el partido de ida, todavía no hayan jugado en Liga. Yo creo que ese parón les perjudica dado el nivel de exigencia de la Champions. Por ahí yo creo que es una ventaja para el equipo que le toque un Dinamo de Kiev bastante sobrio, basado en centrales que no conceden nada al rival como Dragovic o Cacheridi, potentes en el juego aéreo y que van mejor al contraataque contra el Chelsea, contra el Oporto en los partidos como visitantes, sacaron nada más y nada menos que 24 contraataques por partido, una cifra alta y que demuestra que tienen nivel.
¿Cómo es el PSV de Cocu? ¿Es un equipo muy, entiéndeme, muy holandés o...?
Sí, yo creo que ahora mismo es un equipo que consiguió, por ejemplo, contra el United hacerle 4 puntos de 6 con unos bueno, con unas cifras de posesión que no llegaban al 30%. Eso habla que muy holandés no puede ser, pero yo no creo que la defensa sea el punto fuerte de un PSV que ganó los 3 partidos en el Philips Stadium en la fase de grupos, que tiene gente joven y alegre arriba, que se basa en el 4-3-3, que Guardado es el jefe en el medio centro y que es el que toca y manda, y que después tiene un futbolista que hay que seguir, Gastón Pereiro, 1 contra 1, calidad, gol, asistencia, el uruguayo con 20 años, es uno de los jóvenes valores del fútbol holandés. Yo creo que la Eredivisie ha perdido nivel, ha perdido valor defensivo, sus equipos no son tan competitivos, y lo vemos año tras año en lo que sucede con el Ajax, y ahora mismo en Liga, el PSV de Philip Cocu está por detrás de Ajax y de Feyenoord, que demuestra eso, que el PSV no es aquel en el que jugaba Ronald Koeman y era gallito con Hiddink de entrenador en la Champions, o en la, bueno, en la Copa de Europa de aquella.
Sí, y nos queda el Gante, Marcos, que es la perita en dulce, pero bueno, también lo era en fase de grupos y ahí están.
Sí, consiguieron pasar, consiguieron dar la cara en todos los partidos. El valor del Gante, más allá de haberse clasificado, es que nadie los ganó fácil. En todos impusieron su personalidad. Es un equipo, el de Van Haesebroek, que tiene el balón, que busca variantes ofensivas, que los laterales se incorporan. El sistema 1-3-5-2, a veces 3-4-3, también cambian al 4-3-3. Es un equipo con una mentalidad ofensiva increíble. Tocan, juegan, se mueven. Hay muchas cosas del Gante que cualquier entrenador podría aprender, porque a nivel de táctica ofensiva se manejan francamente bien. Su nivel, yo creo que el stop tiene que ser octavos. Le toque contra quien le toque, lo pasarán francamente mal. Pero el valor y el mérito indiscutible. Un equipo, yo creo que se sustenta en Sels, el portero, muy buen portero. Nos llamará la atención, aunque en su selección, al ir por detrás de gente como Courtois o de Mignolet, lo veremos poco. Y después Kums en el medio centro, de Poatra la punta del ataque con Milicevic, Moses Simon. Bueno, jugadores buenos, son equipo, saben a lo que juegan, tienen personalidad y no lo ponen nada fácil. Lo que pasa que aquí ya son los 16 mejores de Europa y el nivel para el Gante yo creo que ya le supera un poco.
Marcos López, te agradezco este magnífico análisis, gracias, y a ver qué nos depara el lunes el sorteo.
Sí, a ver si hay suerte para los equipos españoles y vemos buenas eliminatorias, espectáculo, y volvemos a repetir análisis en cuartos para todos.
Gracias, Marcos.
Venga, un placer.
Si vols un cotxe de la quarta marca amb més qualitat del món, pensa en Hyundai, la única marca que signa amb els seus clients un compromís. I si vols un Hyundai o saber més del nostre compromís, vine a Hyundai Masterclass. Troba'ns al carrer Aragó 562, Aribau 320 i passeig Zona Franca 85. Masterclass.com. Masterclass.com.
¿Te faltan dientes y te gustaría tener una nueva sonrisa en 24 horas? Ahora en la clínica OA es posible. Se llama implantología de cara inmediata. Mediante cirugía guiada y una atención profesional constante, aseguramos un posoperatorio mínimo y una experiencia agradable y satisfactoria. Soy el doctor Cercadillo, de la clínica odontológica OA. Ven a verme, te escucharé y te atenderé personalmente.
Clínica odontológica AOA, 93-343-6641, en Gran Vía 620. Visita aoa.es.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujodux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en Lujodux.es, 93-105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Esperar que esperen los demás. Tú no. En Nissan Romauto X-Trail Qashqai, entrega inmediata. Nuevos y de gerencia. Ven a Romauto y disfruta tu Nissan ya. Romauto, tu concesionario Nissan de confianza. En Barcelona, Pera Cuart 363. Y Ciudad de Asunción 49, La Maquinista. En Badalona, Aser 36. RomautoNissan.com.
per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
A 20 minuts per les 4 de la tarda ens prenem un Bracafé avui amb el Ferran Correas des de l'Esportiu. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et ve de gust?
Un tallat.
Talladet pel Ferran. Perfecte. I saludem també al José Antonio Luque, Mediaset. Luque, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Un so magnífic, et ve de gust?
Doncs un cafè amb llet, no?
Cafè amb llet, perfecte. Sí, marxando. Sí. Molt bé, amics. Avui toca jugar una mica, Ferran, allò tan típic del a qui no vols i a qui vols pels vuitens de final en clau Barça. Ferran.
Aquí vull el més fàcil, perquè la ciutat diuen que és magnífica, Gant, i aquí no vull, jo crec que el Paris Saint-Germain, bàsicament perquè és un molt bon equip, com va demostrar contra el Real Madrid en un partit, sobretot el Bernabéu, que encara no entenc com no el va guanyar, i també perquè ens ha jugat moltes vegades seguides i sí, no calia un altre, no calia un altre més.
Hi ha bastant consens, Luque? Tothom apunta al PSG com el més complicat i el Gante com el més assequible, eh?
Sí, sí, sí. Jo crec que aquí no trobarem gaires diferències entre els pronòstics de tothom, no? Perquè, efectivament, el PSG és un equip molt perillós i pot ser molt perillós quan més avança la competició i tot. A més, hem de tenir en compte que a partir d'ara ja no hi ha possibilitat de... Bueno, de l'error, no? L'error es paga amb l'eliminació, això ja és sorteig, ja no es pot rectificar amb la qual cosa el PSG el més perillós. I sí, a part de la ciutat, que és molt maca, l'equip és, bueno, és el que és, el Gante seria un bon rival, sí.
Els rivals, Luque, pel Madrid són els mateixos, canviant PSG per Roma. Imagino que el Madrid el que voldrà evitar és a la Juve, segurament, no?
Sí, sí, la sensació que hi ha aquí... Bueno, ara hi ha més preocupacions, no?, abans d'arribar al sorteig de dilluns. Sí, hi ha la preocupació del comitè d'apel·lació, que es reuneix d'aquí uns minuts.
Sí.
Hi ha la preocupació també del cas Benzema, que la Federació Francesa el podria apartar aquesta mateixa tarda de manera provisional, en principi, de la selecció gala. Però sí, sí, seria aquesta una mica la tendència, no? Bueno... és evident que tothom té els mateixos interessos i tothom té les mateixes debilitats, no? Amb la qual cosa el Madrid es donaria per satisfet segur si evités la Juventus, i també una mica mirant així els classificats a l'Arsenal, no? Uh-huh. Podria ser un equip perillós per la qualitat de jugadors, encara que és un equip molt irregular i tal, però per qualitat de jugadors és un equip perillós.
Sí, sí, és bon equip Ferran, l'Arsenal. El que passa que és un perfil d'equip que segurament al Barça li va bé, no? Equips d'aquells que juguen i que deixen jugar, no?
Sí, de fet, hi ha molts precedents, no? En els últims anys l'Arsenal l'ha jugat moltes vegades contra el Barça. Jo diria que, si ens posem a pensar, Arsenal, City, Paris Saint-Germain, són tres equips que al Barça li han tocat constantment en els últims anys i sempre
ha anat bé.
Sempre ha anat bé pel Barça, perquè és un equip que li va bé. És difícil guanyar-li el seu camp. Al Barça li ha costat, jo recordo grans partits i no guanyar, però després, per la seva manera de jugar, sempre l'acaba superant. El que dèiem abans del Madrid, el Madrid té un avantatge respecte al Barça, no? Una petita avantatge, que el Barça, si tu mires quins rivals vols evitar, pots pensar en tres, Paris Saint-Germain, Juventus i Arsenal, i en canvi el Real Madrid
té dos,
perquè el Paris Saint-Germain és el del seu grup. Mm. Jo abans deia sobretot el Paris Saint-Germain sobretot perquè crec que és un molt bon equip i l'has guanyat moltes vegades en els últims anys, i alguna vegada sí, mira, pot complicar la vida que sigui per estadística, però home, la Juventus és un senyor equip també, sí, sí. Aquest any no ha estat tan bé com l'any passat, però no hem d'oblidar que és el subcampió d'Europa, i és un grandiós equip també.
Escolta, Ferran, del partit d'ahir, vols subratllar o destacar alguna cosa o què?
Bé, que Messi no es tanca al 100%, però que encara que no estigui al 100% marca. El partit de Ter Stegen em va semblar molt bo i crec que li va bé, perquè no va començar bé la temporada, però després sempre que ha jugat ho ha fet bé, i demostra que si el Barça pot estar tranquil a la Lliga amb Bravo, també ho pot estar a la Champions amb Ter Stegen. I després, doncs, jo crec que els del planter, em refereixo als del filial, ho van fer bé. Després també, amb la part negativa, un partit més, Sandro i Munir estan tenint moltes oportunitats i no les estan aprofitant, i diria que és un motiu més pel qual Luis Enrique continua demanant un reforç perquè arribi aquest mercat d'hivern. La junta directiva no li pot donar i hi ha aquest estira i arronsa a veure qui guanya, no? Però és evident que el Barça necessita un davanter per aquest mercat d'hivern, entre altres coses perquè tothom té molt clar que si mentre estiguin bé Neymar, Suárez i Messi jugaran ells, però sí que és cert que fa molts els que portem de competició i no són tants mesos, es va lesionar Messi i ara el Barça possiblement haurà d'afrontar el Mundial de Clubs sense Neymar.
Mm-hmm. Sí, s'està parlant molt, Luque, les últimes hores del partit de Munir i Sandro, una nova oportunitat que ahir no van aprofitar, eh?
Sí, i és que aquestes són les oportunitats, precisament, que han d'aprofitar aquest tipus de jugadors, no? Amb aquesta plantilla, amb aquesta qualitat, amb aquest nivell de jugadors, han d'aprofitar aquestes oportunitats perquè no tindran moltes com aquestes, evidentment, i menys en una competició com la Champions, no? Aleshores, aquesta seria una mica la pitjor notícia del Barça ahir, no? Perquè la resta, bueno, un partit de tràmit, el Barça ja havia fet els deures, Messi continua posant-se a punt, i sense estar al 100%, evidentment, com deia el Ferran, doncs continua marcant diferències, és evident. Bueno, la pitjor notícia va ser aquesta, no? És allò que s'ha de corregir per part dels jugadors, perquè evidentment ja dic que no tindran moltes oportunitats com aquestes d'aquí al final de temporada, i també s'ha de corregir en la relació Luis Enrique junta directiva, perquè actuacions com aquestes de determinats jugadors són les que serveixen perquè el Luis Enrique demani i perquè la junta directiva digui no i s'estableixi aquesta relació de tirar i arronsa, a veure si al final arriba algun jugador o no arriba al mercat d'hivern.
Molt bé, per acabar us demano màxima brevetat, sisplau, que hem de fer algunes coses més encara, però no vull acabar sense preguntar-vos per què creieu que pot passar, no amb apel·lació avui, que entenc que ratificarà a competició, sinó què pot passar divendres amb el TAT. Contempleu, Ferran, algun altre escenari que no sigui el Madrid eliminat de la Copa o ho deixes obert?
Home, jo em puc esperar qualsevol cosa, però crec que no. La normativa és claríssima. El Madrid està eliminat de la Copa. És que és claríssima. No, que el TAT li retirés la sanció em semblaria un escàndol monumental, perquè, entre altres coses, haurien de fer que Osasuna tornés a la Copa.
Luque?
Home, jo crec que no. Jo crec que el Madrid no jugarà la Copa del Rei a partir d'ara, que ja no jugarà el partit de tornada al Cádiz i que estarà eliminat. Ara, també és veritat que hi ha un precedent similar, no és exactament idèntic, però sí similar, al futbol femení, no sé. Jo crec que no. Jo crec que el Madrid està eliminat i que s'ha acabat la temporada a la Copa del Rei per l'equip de Rafa Benítez.
Molt bé, doncs aquí ho deixem de moment, amics. Ferran Correas, l'esportiu, José Antonio Luque, Mediaset, gràcies per estar a Esportscope, eh?
Adéu, bona tarda. Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Dies per Nadal, eh? I ja podeu fer amb els amics de la Conca l'encàrrec del menjar de Nadal. Hi ha diferents opcions, hi ha la més tradicional, el caldo de Nadal, la pilota i els llenguados sorpresa, però també hi ha novetats. Ceba caramelitzada, compota de Nadal de fruits secs i una gran varietat de rodons de pollastre amb foie, prunes i castanyes. Si voleu començar a encarregar-ho, ja ho podeu fer al 93-209-1963, 93-209-1963, la Conca des del 1932 al Mercat Galbany.
Esperar que esperen los demás. Tú no. En Nissan Romauto X-Trail Qashqai, entrega inmediata. Nuevos y de gerencia. Ven a Romauto y disfruta tu Nissan ya. Romauto, tu concesionario Nissan de confianza. En Barcelona, Pera Cuart 363. Y Ciudad de Asunción 49 La Maquinista. En Badalona, Aser 36. RomautoNissan.com.
Abans del Mundial de Clubs, el Barça vol sumar 3 punts a la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Barça-Depor.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvio Ortiz, Óscar García, Josep Maria Minguella, Manu Carreño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, què tal?
Es continuen parlant dels xiulets del partit contra el Llevant.
Sí, Hernán Pérez deia ahir, te'n recordes, que l'afició havia d'animar més.
Sí.
Doncs mira, el Pau, més o menys al contrari. O ara ens ho expliquem millor. La millor manera d'evitar que l'afició et xiuli és jugant millor al futbol. Aquesta és la millor teràpia. És el que avui ha dit un dels jugadors importants en aquest vestidor. Pau López, el porter, en sala de premsa.
Està clar que els xiulets arriben perquè no estem jugant bé, no? Si l'equip jugués bé, si l'equip estigués ficat des del principi del partit, això no passaria, no? Crec que és una cosa que hem de millorar nostra, més que l'afició, no? L'afició crec que s'ha d'enganxar del nostre joc, de les nostres ganes de guanyar, i crec que en aquest moment a l'afició no li podem dir res, no li podem demanar res, i hem de ser més nosaltres que els enganxem en aquest sentit que no pas a ells, no?
Sí, senyor. Prenem el pols a l'afició, doncs, trucant a David Rando, un dels responsables de l'emergent penya juvenil, que des de fa un temps es situa a la part alta del gol del Prat i que dona molt d'ambient a tot el camp. Rando felicita a Pau per la seva sinceritat i anima a la reflexió per l'ambient que es viu a l'estadi.
Por nuestra parte siempre estamos para apoyar. Las declaraciones que ha hecho Pau las valoramos en plan positivo porque hay que ser un poco autocrítico. Ellos tienen que responder en el caso de que los resultados no salen y la actitud del equipo no es la que nos gustaría a todos, pues el público tiene razón en esta parte. Si el equipo responde, el equipo tiene actitud, pues quizá el público también tendría más respuesta. A ver, yo como miembro de la juvenil, igual que muchos miembros, bueno, la mayoría nuestros, somos unos enfermos, seguiremos yendo al campo, pero claro, nosotros ya miramos en este aspecto ya la valoración de toda la gente que va al estadio, que es muy baja.
Pau, aquesta vegada en castellà, amb la reiteració d'errades en els darrers partits. Tothom ha de millorar.
Yo creo que no se puede entender a la gente que un equipo nos haya metido. Es muy complicado y por eso nos pueden silbar, porque está claro que cuando jugamos en casa no puede pasarlo. Lo que ha pasado ya varias veces, el día de Sporting, el día de Granada, el otro día, creo que es una cosa de cada uno, que cada uno debe mejorar, debes, no sé si salir más enchufado al partido para que no se note estas debilidades, ¿no? que nos están sucediendo durante los partidos, ¿no? Creo que cuando el equipo sale metido, creo que cuando el equipo está con ganas de ganar el partido, se nota y se ve, ¿no? Y podemos ganar cualquiera.
Acabo avui entrenament a porta tancada sense lesionats i lluita per entrar a la convocatòria per Vigo. Sergio durarà demà la llista i roda de premsa habitual prèvia al partit de dissabte a Balaidos.
Gràcies, Quique.
A tu.
Fins aquí el futbol. Ara bàsquet, Albert, i hem de començar pel terratrèmol que s'està vivint a les últimes hores a la Federació Espanyola de Bàsquet.
Sí, situem a la gent avui. Al diari El Mundo informa que s'investiga José Luis Sáez, que és el president de l'Espanyola de Bàsquet, per l'ús indegut presumptament de fons federatius, tot arrel d'una denúncia del president de la Catalana, que és Joan Fa. Avui Fa ha parlat, recordem, és secretari del Comitè d'Auditoria i Control dels Comptes de l'Espanyola. Fa Ferrer.
Poden haver-hi cobro de comissions, sí, trama, doncs podem-les cobrar, poden haver-hi fons personals, poden haver-hi tots els ciclos de terceres persones, poden haver-hi bastantes coses, no solament temes imputables a ell com a persona.
Aquest és el tema, aquest és Joan Fa, aquesta és la reacció, i atenció que el Consell Superior d'Esports ha confirmat que es durà a terme una auditoria complementària als gastos federatius. De moment, la denúncia, precisament de Joan Fa, per aquest presumpte ús indegut de fons de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Anirem seguint el tema. Avui tenim bàsquet al Palau, sí. Un interessant partit d'Eurolliga entre el Barça i el Zalgiris.
Novena i penúltima jornada de la màxima competició continental, amb interès i importància pel Barça, que rep els Zalgiris de Jacique Vicius, segon entrenador. Barça 6 victòries, dues derrotes, Zalgiris 4 i 4, i amb la derrota a l'última jornada del conjunt blaugrana, doncs ha de guanyar avui per buscar i mantenir el liderat de grup a l'última jornada davant el Lokomotiv Kuban, que també està amb aquest balanç de 6-2. Xavi Pascual ha volgut fer incidència a les hores prèvies en els partits al Palau.
Això és el que demanem als jugadors, això és el que estem fent, això és el que estan fent, i per tant, sens dubte, acabar aquesta fase de grups amb ple de victòries a casa seria molt important pel futur.
La qual continua amb aquestes molèsties al genoll esquerre que el fan ser dubte a les 9 de la nit, el partit no en horari habitual d'Eurolliga, 9 de la nit, Barça, Zalgiris, Palau Blaugrana.
I les noies de l'Uni Girona van perdre ahir a Fontajau i pràcticament s'acomiaden de l'Eurolliga.
No matemàticament, però sí pràcticament. Ja avisàvem ahir que una derrota complicava més la vida a les gironines, i la derrota derrota va arribar, 47-56 davant el Bourges francès, tot i que va suar el conjunt francès per aconseguir la victòria, va plantar cara l'equip de Miguel Ángel Ortega. És la sisena derrota en 6 partits de l'Uni Girona, que deixa l'equip QE, encara era QE, ara és a 3 victòries del tall, la quarta plaça del grup B, que marca l'AU Esport, que també va perdre. Aquesta és la notícia positiva després de la derrota de l'Uni Girona. Propera cita a Europa per les de Fontejau el 16 de desembre, també a casa i davant el Nadesda de Rússia.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
S'apropa una nova edició del Dakar, un clàssic d'aquestes dates. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Aquest matí has parlat una estona amb Nani Roma, recordem-ho, vencedor en motos i en cotxes.
Sí, i 20è aniversari de Nani Roma com a pilot del Dakar, després de guanyar l'any 2004, com deies, en motos, i el 2014 amb cotxes. Ara marxa el pròxim 27 de desembre per intentar guanyar el seu segon Dakar sobre 4 rodes amb el seu mini del 3 al 16 de gener, un Dakar especial pel 20è aniversari i pel recorregut Argentina-Bolívia. Aquestes eren les seves sensacions.
Com tan rere ja perquè te'n vagis cap allà, com estàs, animat?
Sí, contents i animats. De fet, ara ja estem als últims dies de la preparació, marxem el dia 27 de desembre, tot gairebé tot fet i ja està a punt de marxar cap a Buenos Aires.
Aquest any és una etapa especial perquè 20è aniversari, això es diu molt ràpid, però són molts anys, eh?
Quan em mires en perspectiva, mires una mica enrere, doncs sí, te n'adones que són molts anys, que han passat molt ràpid, tant adones lo ràpid que passa la vida, però molt content i sobretot content d'estar aquí encara, doncs, competint i donant guerra per guanyar un altre Dakar. I mai em hagués imaginat, quan vaig començar l'any 96, estar avui aquí encara competint d'aquesta manera.
Però entre motos i cotxes, tu que ho has provat tot, amb qui ens quedem?
Amb la moto vaig disfrutar molt, vaig passar-m'ho molt bé i ara toca l'època del cotxe. També he tingut la sort del cotxe de tenir uns grans equips, us rengués sempre els millors equips i ho estic disfrutant. Llavors penso que són èpoques amb moto, sí que és diferent, ho vius de forma diferent perquè vas sol amb moto, amb cotxe comparteixes més amb el teu copilot, és diferent l'estructura.
Parlant del cotxe, què tal el cotxe d'aquest any?
Tenim un bon cotxe, hem treballat bé, hem entrenat moltíssim, he fet gairebé 6.000 quilòmetres de test, per tant el cotxe està a punt. Tenim un cotxe que és millor que el de l'any passat, per tant ens fa ser optimistes amb el fet de que tenim un bon aparato per intentar guanyar. Llavors, evidentment, hi ha rivals, hi ha equips i la carrera mateixa és un rival important.
I parlant de la competència, amb qui ens hem de fixar aquest any?
Bueno, primer els meus companys d'equip, tant el Nasser Alati, el Mikko Hirvonen, l'Orlando Terranova seran pilots molt difícils de batre, però també davant nostre tenim tant l'equip Toyota oficial com l'equip Peugeot amb tres grans noms com el Peter Hansel, que ha guanyat 11 Dakars, el Carlos Sainz, el Sebastián Loeb, que seran molt bons, i després l'equip Toyota també amb dos pilots que sempre estan allà, per tant hi hauran entre 10-11 pilots difícils de batre.
L'any passat no vas tenir gaire bona sort amb la primera etapa. Ara que ha passat un any, com ho veus amb perspectiva?
Han passat moltes. L'any 2000 vaig perdre el Dakar a 2 dies del final, anava líder en moto i a 2 dies d'arribar vaig trencar la moto i vaig perdre. El que passa que l'any passat va ser especialment dur, el fet de que des d'allà el primer dia, el primer quilòmetre, doncs et quedis fora, no? Per tant, això fa que sigui una mica més, no traumàtic, però més dur.
On està el sostre de Nani Roma un cop han passat tots aquests 20 anys, que no són pocs?
Si ets competitiu, si ets ambiciós, doncs sempre pots anar evolucionant, sempre aprens coses i encara puc seguir guanyant més Dakars. Per tant, l'objectiu en aquest cas és seguir intentant guanyar el Dakar i per molts anys, i llavors ja veurem.
Parlem del recorregut ara. Són 9.000 quilòmetres, dels quals 4.500 em sembla que són cronometrats. Quines són les etapes que més ens hem de fixar i que més respecte et fan?
La segona setmana de curs serà molt intens i molt dur. És on hi ha molta sorra, on fa molta calor. Argentina fa molta calor sempre. Llavors és on penso que patirem més. Però ja et dic que primer és important pensar en el primer dia, fer bé el primer dia, i llavors podrem anar pensant dia a dia.
Moltíssimes gràcies i que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hail Superstar!
Bona tarda, Batllori.
Hola.
Himne d'Argentina. I és que cal recordar que avui és el primer dia del nou president de la República Argentina. Traspàs de poders. Adiós, Cristina Fernández de Kirchner. Benvingut, Mauricio Macri. Sí, senyor, Mauricio Macri, el mateix que va ser president de Boca,
sí.
Entre el 95 i el 2007. Quines nits, Batllori, allà, tratatives amb Boca, Riquelme...
Sí, ho recordo perfectament.
Clar, tenim el Mundialet de Clubs.
I jo deixo sobre la taula el dubte raonable que un seguidor de Boca vulgui que River guanyi el Mundialet de clubs.
No crec, no.
Seria la disjuntiva, clar. Per cert, quins plans podria tenir Florentino Pérez de cara a les eleccions legislatives del 2019? Deixar el Madrid, presentar-se president... En resum, futbol, ficció, ho deixarem aquí sobre la taula. Última hora.
Última hora.
Pendents d'apel·lació, eh? Cas Cádiz, Real Madrid. Figo, sóc molt jove, em queda temps per arribar a president de la FIFA. Rossi retira el recurs que va interposar el TAS pel seu tema amb Marc Márquez. Hiroshima 2, Oakland 0, el primer partit del Mundialet de clubs ja és història.
Molt bé, Gil, gràcies.
De res.
I gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.